Radio Vida. Estàs escoltant Penedès en Xarxa.
Aquí al Penedès en Xarxa ja sabeu que fem una miqueta de tot i ara és el moment de jugar a Passa el Torn, on mensualment us proposem i us ensenyem jocs de taula. Per això anem fins als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyó i el Víctor Gutiérrez.
Doncs sí, Sílvia, continuem amb jocs. En aquesta ocasió anem a veure amb què ens sorprèn el nostre expert. Bon dia, Víctor, com estàs?
Bon dia. Pues anem fent.
Em sembla que avui ens sorprendràs molt, no?
Sí, avui, com es diu a Amèrica Llatina, traigo parque.
Oh!
Intentaré parlar de tres jocs que em fascinen moltíssim. I a veure si em dóna temps, vale?
Vinga.
Dos seran uns jocs dels que ningú s'ha llegit les normes amb un nom diferent.
Mm-hmm.
I l'últim és el que jo batejaria com el pitjor joc amb el que m'he topat a la meva vida. I és tan dolent, tan horrible i tan mal gust que em sembla que és un dels meus preferits perquè em fascina. Sí. Començarem amb un joc que, si jo et dic que és un joc de que tires dos daus, et vas movent pel tauler i depèn del que toqui en una de les teves caselles, pots anar a un altre lloc, en quin joc estaries pensant?
La Oca.
Quasi. El que et porto es diu Relic. Aquest joc és una reimplementació d'un joc que es diu Talisman, que a la seva vegada és una reimplementació del joc de la Oca. Bueno, diuen que no és el joc de l'oca perquè té més cosetes, no? Però és el joc de l'oca. Ah. Si tu és el tauler, és un tauler de l'oca amb molt de text.
Molt bé.
Vale. Què tindrem a Relic? És un joc basat en l'univers de Warhammer, del qual ja he parlat alguna vegada.
Sí.
Molta guerra, molta matança, dimonis, massa diners per poder jugar perquè realment és un joc molt car.
Sí.
Però bueno, el Relic és més assequible.
Mhm.
I què tindrem? Doncs tindrem un personatge, que aquí sí que és diferent del joc de l'oca. Tindrem el nostre personatge, que tindrà unes habilitats en concret, unes estadístiques de força, poder psíquic, resistència... Un personatge tipus rol.
Uh-huh.
I el que anirem fent serà tirar dos daus i on surti doncs ens anem movent. Que surt un set, doncs ens movem set caselles. I així, a cadascuna de les caselles hi haurà un text que dirà, per exemple, doncs t'has d'enfrontar amb un bitxo molt lleig.
Mm-hmm.
Doncs aquí podràs fer una fase de combats on podràs guanyar uns trofeus.
Mm-hmm.
Perquè et serviré de pujar nivells. Perquè a mesura que vagis pujant nivells pots augmentar les teves estadístiques. I per què serveix augmentar les estadístiques? Doncs per poder guanyar més combats. És una miqueta de... un peix que es mossega la cua, no? Tu vas pujant nivells per poder guanyar més combats, per poder pujar més nivells.
I aquest és la oca de tota la vida. És a dir, es podria dir
aquest
que
és
la oca.
Sí, amb un sistema de combat enganxat, perquè és això, tu tires daus i et vas movent pel tauler. I tens tal qual un de oca a oca i tiro perquè me toca, perquè hi ha unes caselles que et diuen ves a tal casella i fes les accions.
I ho perfecto, fas, ja
no?
Està. De tota la vida.
Yeah.
El que passa és que és una mica fosc, no? Perquè els...
Sí.
Que són un general, sembla un general. I...
Sí, bueno, aquí ja entraríem dins de les classes i les races i els exèrcits de Warhammer. Però, bueno, com tinc temps, doncs te'ls explico.
Mm-hmm.
Serien... un Adeptus Mechanicus, que és bàsicament un jonqui de tecnologia, és una espècie de cíborg humà. Aquesta gent viu a Mart.
Uh-huh.
I estan com una regadera. I, bueno, de fet, quan parli de Warhammer, sempre has de posar darrere de cada frase estan com una regadera, ¿vale? Perquè no hi ha ningú que es salvi. Sí, a veure, estan venerant a l'emperador, que és una espècie de ser gegant amb poder psíquic il·limitat, i el fan servir de bombeta. Tenim, pel que estic veient, una hermana silenciosa, que aquest és un tipus de personatge que està guardant la tomba de l'emperador, però que realment no està mort, però sí que està mort. Bueno, això és una mogoda molt rara.
Sí.
I aquest tipus de noies o de dones tenen una habilitat, que és que tenen poders antipsíquics. És a dir, no és que tinguin poder psíquic, sinó que anul·len els poders psíquics i són completament immunes. Llavors,
Molt bé.
com a guardes un univers on tothom té poders psíquics, doncs van perfectes.
Clar. A quants jugadors poden jugar això?
Això em sembla que eren fins a 4 jugadors.
I a partir de quina edat?
Bueno, a partir de quina edat es pot jugar a l'oca?
Ja,
Saps?
ja.
Realment, 8 anys, jo et
Vuit
diria 8 anys.
anys. Déu-n'hi-do.
Sí,
I
no.
una partida mitjana quant pot durar, més o menys?
Pues depèn dels daus. He vist partides d'una hora i he vist partides de 4.
Uau.
Pues com l'oca, realment. O sigui,
Sí,
és que
sí.
realment no et puc dir res més perquè és que és l'oca. És
Tradicional,
l'oca.
però una mica més elaborada,
Sí.
per dir-ho d'alguna
Sí,
manera.
l'oca con disparos, li direm.
L'auge con disparos, molt bé. Déu-n'hi-do. No és econòmic.
No, perquè has de pagar la marca Games Workshop, que és la de Warhammer. Segurament, si mires el Talisman,
Sí.
veuràs que és una miqueta més barat.
Que el talisman és exactament igual que aquest o és com una versió entremig?
No, el Talisman és més medieval, no té la llicència de Games Workshop. La veritat és que es veu bastant cutre.
És a dir,
I no és el pitjor
intentos...
joc que he jugat, eh? O sigui...
Sí, però són intentos d'arribar a fer el mateix que l'Oca, però amb diverses versions.
Sí, és que és això, és l'oca amb coses enganxades. Sí, no hi ha més. No
Fàcil de
li
jugar.
busquis més xitxa perquè és que no té.
Però és fàcil de jugar.
Sí, si saps tirar daus i saps llegir, em sembla que ja ho tens controlat.
Perfecte.
Vale.
Déu-n'hi-do. Següent.
Un altre joc. Tiraràs també daus en aquest joc
Sí.
i segons el número que surti, podràs augmentar la teva economia o podràs perdre, no perdre, però quedar-te estancada o un altre jugador podrà evitar que tu creixis econòmicament.
Monopoli.
Monopoli, pues no. I aquest generarà molta polèmica. Mira els números d'audiència que tenim ara, perquè d'aquí 5 minuts em sembla que seran 0.
Sí, ai, mare, m'ha estat espantant una mica.
T'estic parlant del Catan.
Catan.
És un dels primers jocs amb el que la gent s'inicia i realment té... Això és opinió meva, vale? Aquí posem un disclaimer. Opinió meva. Està sobrevalorat. Per què? Perquè no té estratègia. O sigui, realment és un joc que tu tires dos daus i si els daus volen, sortirà el teu. Però si no surt el teu, estàs a la misèria més absoluta. O
És a
sigui,
dir,
és
el
que
factor sort és important, no? Pel que m'estàs dient.
és crític. Sí que és veritat que hi ha una espècie de campana de Gauss, uns números que surten més, que sí que és veritat que en dos daus de 6 et sortiran més el 6, el 7 i el 8, que em sembla que eren, i el 9, pel tema de la quantitat de cares que pots sumar. Però, a part d'això, tu tindràs una ubicació on et podràs expandir o no. Tindràs unes lucetes on et diran tu generes fang, tu generes fusta o tu generes llana. Si no et surten els números, tu no generes res. És més, moltes vegades t'hauràs de veure obligada a comerciar amb altres jugadors perquè et donin recursos perquè tu puguis créixer. I si els altres jugadors diuen tu no creixes, igual que el Monopoly, tu no creixes. I estem amb aquestes, no? Realment, tothom... És que porto molta... porto molt de
Tu
perca amb aquest joc.
desfogat, cap problema.
clar, està com que el Catan és el millor joc del món perquè és molt estratègic, Perquè és supercomplet? No. No ho és. No ho és. O sigui, és un joc on tires dos daus. L'estratègia està en col·locar-te a la campana de Gauss i resar perquè aquests daus tirin els números que tu tens. Perquè és que, ja et dic, o sigui, jo he vist partides on sortien dotzes, només dotzes, dos sisos. Estadísticament, el doble de 6 i el doble 1 és el més difícil que et surti. I eren només doble 6, doble 6, doble 6, doble 6. Campana de Gauss, què? Com estem? No, 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 no.
No.
Mal, todo mal. Catan, todo mal. Si voleu jugar algun joc per iniciació, perquè realment el Catan és un joc d'iniciació, teniu moltes altres opcions, com per exemple, no sé, el Parxís. No, no, o sigui...
No, ja estic veient. A més, Amazon és molt bo perquè té unes valoracions brutals.
Sí, és com que és el millor de lo millor. I a més hi ha expansions,
Sí.
però per avorrir. Jo estic parlant de Catan base. No he jugat a les expansions perquè realment és que em va treure les ganes. No recomanable, 0 de 10.
Wow.
Per dir alguna cosa bo del Catan, són losetes hexagonals, que és una cosa molt habitual en els jocs de gestió de recursos, però a partir d'aquí no... No mas, no mas. O sigui, explicaré el Catan un dia si voleu, si vols, però no,
No.
no me niego.
No t'agrada. Ja ho estic veient, eh? Ho he notat. Jo crec que
Sí, no?
jo i tota l'audiència ara mateix han notat que el Catan i tu no us porteu bé.
No, no us portem bé. A veure, deixa'm que pensi potser alguna alternativa que sigui millor el Catan que sigui d'iniciació. Per exemple, Ai, no em sortirà el nom aquest. És de fer també com Ciudadelas. El Carcassonne.
Carcassonne.
Carcassonne, com el
Com
poble
el
de
poble.
França. Sí.
Carcassonne. Amb doble N, pel que estic veient.
Sí, Carcassonne. Si voleu
Bastant més
audiència, si
econòmic,
voleu
eh?
començar amb algun joc, us recomano millor el Carcassonne.
Té bona
Sí,
pinta, eh?
sí, i no és una reimplementació del Parchís, ni del Monopoly, ni de l'Oca. O sigui, és un joc que per si mateix ja funciona.
Podríem parlar de què és. Aquest sí que seria d'iniciació de...
Sí. Sí,
Sí, no?
completament. O sigui, Carcassonne, Catan són les dues portes d'entrada. Després hi ha algun que té una miqueta més que passa una miqueta més discret, que també és bo, però Carcassonne i Catan serien els principals. I jo recomanaria molt fort el Carcassonne.
És molt maco, eh? Que el que estic veient, i a més també té expansions.
Sí. I funciona, és a dir, el Carcassonne bàsic ja et funciona bé i les expansions li donen més vida. No és tira daus i a veure què hi fa la suerte. Aquí hi ha una miqueta més de component estratègic. La Isla de los Gatos també seria molt bona opció, que és jugar un Tetris a col·locar gats.
Oh.
Que dius, una mecànica molt simple, no? És col·locar fitxes de Tetris dins d'un vaixell, però ja tens una cosa diferent, ja tens una miqueta més d'estratègia.
Clar.
No sé. El
No.
Truffle Burrito. És que el Truffle Burrito em sembla millor que el Catan. I mira que és
Oh.
gros dir això.
Bueno, el
Perquè...
trozo rito va patar molt.
Sí. Això és la leche. O sigui... Però clar, o sigui, t'estic parlant de que un joc de borratxos és millor que el Catan.
No passa res. És a dir, per gustos dels colors.
Sí.
Ja veiem venir que avui no t'agradaria aquest joc. Per tant,
No.
molt bé, tenim una alternativa molt bona, Carcassonne. Molt maco, per cert. L'estic mirant i remirant perquè té molt bones valoracions, també a Amazon. I
Sí,
ara
és
jo
que
és que tinc moltes ganes de que ens expliquis el pitjor joc. El pitjor
el
joc.
pitjor joc. Vale, wow.
Wow.
És que no sé com començar a definir-lo. Bueno, sí, faré aquí una petita intro i anirem ja cuesta abajo.
Molt bé.
Vale, tenim chicas gato, que són pirates espaciales, que són amazones i són ninja.
Ole.
Ho tenim tot. Vale?
O sigui, tot en un, eh? És a dir, entenc que elles són ninjas, dones especials... Què més?
No, dones pirates gato? Especials, amazones, ninjas i, a més, són xiques gato.
Vale?
A poc que entris una mica en internet, saps que xiques gato ja sol ser un nicho de... un públic molt especialet. Un públic molt especialet de no surten de casa i veuen més dibuixos dels que haurien per una persona de 30 i pico d'anys.
Uh-huh.
Vale. Aquí ja tenim una base plantejada de todo mal.
Uh-huh.
El joc, com a tal, vale? Tindrem a les noies gat que tindran uns atributs.
Sí.
Vale? No, no és una referència sexual, és que tenen uns atributs que es diuen pirata espacial, amazona, ninja i xica gato. Vale? Cadascuna de les, de les quatre categories serà un aspecte de les... del personatge. Per exemple, pirata espacial doncs, servirà per robar objectes d'un altre jugador.
Mm-hmm.
Amazona servirà per segrestar... No, per robar... per deixar-los caos. El ninja em sembla que era perquè no et tiressin... perquè no et robessin res.
Mm-hmm.
I Chicagato era per seduir els personatges de l'altre jugador.
Mm-hmm.
Anem bé, anem bé.
Sí, sí, va millorant per moments, això, eh?
Vale. Com funciona aquest joc?
No és sexista, eh? No és sexista.
No, no, en absoluto.
En absoluto.
Sí. Veus les noies gats i veus que tenen uns atributs molt, molt femenins, aquí sí que és una referència sexual, masses corbes, potser.
Sí.
Bueno, després parlarem de l'art, ¿vale? Perquè l'art és un tema també que és telita. Vale. I què tindrem? Tindrem una forma de jugar que és... com el Catan, però més simple encara.
Uh-huh.
Que és, amb un dau de 10 cares,
sí,
tindrem unes proves que ens dirà, doncs, per exemple, mover una piedra molt gorda.
Uh-huh.
Doncs tu hauràs de tirar i et dirà, ho has de fer en atribut a Amazona, perquè les Amazones són fortes.
Uh-huh.
Doncs tu miraràs a les teves cartes quin atribut tens d'Amazona i diràs, vale, tinc un 6. Doncs en un dau de 10 hauràs de treure 6 o menys.
Ahà. Uh-huh.
Que tens èxit, doncs guanyaràs una recompensa que pot ser doncs, un xico de piscina, que és un noi sense samarreta i pajarita, gens sexista, ¿vale?
Gens.
O podràs guanyar, no sé, un làser, perquè són gats.
Mm-hmm. Ho necessiten sempre, un làser.
Sí, sí, és vital.
Vital per sobreviure. Sí, sí.
Sí. De fet, aquí una cosa molt, molt curiosa, i aquí parlant del tema de no és sexista, els nois de piscina estan dins de la categoria juguete.
Què dius?
Sí, anem millorant, eh?
Ostres.
Vale? A part d'això, el joc no té res més. O sigui, és tirar daus i superar proves abans que la resta de jugadors. Així que anem a parlar de... a l'art.
Estètica.
Estèticament, vale?
A veure, la dona gato, niña gato, ninja i tot això, i amazona. A veure, jo he vist... jo no sé dibuixar, però vagi per davant. Però, home, s'ho hauríem pogut currar una mica més.
Vale, doncs aquí està la gràcia del joc. Aquests dibuixos... els ha fet una persona que és, com ho definien a Amazon, Gorgeous.
Què és això?
Gorgeous Art. Gorgeous és estiloso, bonito.
Ah.
Vale. El dibuixant és el famós, o per mi infame, Phil Foglio. Phil Foglio és un artista... que va dibuixar moltes cartes de màgic.
Sí.
En aquest cas, recomano que tothom, sisplau, busqui l'art de Phil Foglio i es plantegi per què no estic jo dibuixant. O sigui, aquesta seria la pregunta. Per què no, o sigui, veient això, per què jo no estic dibuixant?
Clar.
I intentaré fer una miqueta de resum o descripció de com seria l'art per la gent que no ho està veient. Mm-hmm. Una miqueta estil còmic dels 60, però còmic de sèrie B.
Sí.
No acabo de saber dibuixar correctament les proporcions. Un cap molt petit, uns pits molt grans, més cuixa de la que hauria de tenir una persona normal. Poca roba, perquè si no, sí, el joc no ven per cap dels llocs, perquè és que és horrible. I és que sense paraules, realment... Phil Foglio, en resum, és Phil Foglio.
Déu-n'hi-do, perquè, a veure, si la cara, és a dir, si la caixa ja se les porta, les cartes de disseny encara són pitjor.
Espectaculars. O sigui,
són pitjors, però molt pitjors. És a dir, jo m'estava recordant quan ho estaves explicant, no sé si te'n recordes, Simpsons va tenir una època que els dibuixos no eren els normals.
Ah, sí, els Simpsons falsos, que en realitat eren els Simpsons originals.
Correcte.
Era quan estaven fent les proves de dibuix.
I era sí, en sí, plan, ostres, Déu-n'hi-do, no? I em recorda una mica això, eh?
Sí, no? I tot i així estan millor fets els del Simpson.
Ara entenem perquè has dit que era el pitjor joc de la història.
Sí, sí, però és que és tan dolent, o sigui, té un art tan horrible, un concepte tan dolent, o sigui, és que és horrible, horrible aquest concepte. La mecànica és tan simple, tan estúpida, tan cutre, o sigui, el joc en general és tan cutre que és que m'encanta. O sigui, crec que ni fent-ho a posta ho haguessin aconseguit.
A veure, o sigui, si és el que pretenien. És a dir, això ja no ho sabem, no?
No ho sé, però és fantàstic. O sigui, és tan dolent que és del millor que he vist en la meva vida.
Déu-n'hi-do. O sigui, que ja per tancar Rodoní fem el Relic, que ja hem vist que no, que tant que hem vist que millor, doncs, podríem anar a Carcassonne, i el pitjor joc de la història és Pan. Així
correcte,
que si volen mirar, que tafanegin. Nosaltres els deixarem a les xarxes dibuixos, imatges, i que cadascú jutgi com vulgui. Víctor, com sempre, un veritable plaer i fins d'aquí un mes.
Fins d'aquí un mes.
Penedès en xarxa. Finalment surt el sol, es fa lloc enmig d'aquest matí tapat, i això sempre és màgic, com canta Bruno Mars.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Fem un darrer repàs a l'actualitat durant aquest matí a les notícies del Penedès en xarxa. Obre el primer centre de negocis de Cunit eFactory. Situat a l'Avinguda Tarragona 149-151 de Cunit, l'eFactory obrirà les seves instal·lacions de forma gratuïta inicialment. L'equipament de cotreball ofereix espais i serveis tant a persones emprenedores com a altres projectes empresarials. Està dissenyat de manera que permet la privacitat en sales tancades i també fomenta la col·laboració entre professionals en altres espais compartits. Disposa de tres despatxos totalment equipats per la instal·lació d'una empresa, correctament il·luminats, climatitzats i amb connexions suficients. També té dues sales de reunions polivalents a disposició de les empreses residents, no residents, organitzacions i persones que ho sol·licitin i que compleixin amb els requisits. El centre acull també un espai obert de 24 espais de cotreball a disposició de les empreses. És un servei d'espais compartits que ocupa el centre de l'equipament i un espai de networking que ocupa un lloc important dins les instal·lacions amb oficina i mobiliari compartit, a més d'una terrassa exterior. Amb una ubicació privilegiada i un entorn estimulant, eFactory es presenta com un impulsor clau per al desenvolupament econòmic i la creació d'empreses a Cunit i les zones adjacents. Olesa de Bonesvalls presenta el pressupost participatiu. L'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls es prepara per celebrar una nova edició dels pressupostos participatius, un mecanisme de participació ciutadana que permet al veïnat del municipi decidir directament en què s'inverteix una part del pressupost municipal d'aquest 2024. Aquest procés va iniciar-se a Olesa l'any 2017 amb l'aprovació del protocol dels pressupostos participatius i amb la voluntat de destinar una reserva del pressupost municipal per a cada exercici. Per aquest any s'ha fet una reserva de 25.000 euros al pressupost anual. Per dur-lo a terme es crearà un grup motor que serà l'encarregat de pilotar tot el procés de participació i estarà constituït per un màxim de 4 representants de la ciutadania i per membres dels partits amb representació a l'Ajuntament. Amb l'objectiu de constituir el grup i explicar els pressupostos, es convoca una assemblea oberta a la participació ciutadana el proper 28 de febrer a les 7 de la tarda al Centre Cívic d'Olesa de Bonesvalls. L'Ajuntament de Castellet i la Gornal presenta les visites teatralitzades Castellet Encantat. L'Ajuntament de Castellet i la Gornal presenta un nou producte turístic que pretén donar a conèixer l'obra de l'artista Lluís Zafrilla, Castellet Encantat, oferint visites teatralitzades. Es tracta d'una manera lúdica i didàctica de descobrir la història de Castellet. El personatge de la Carmeta farà de fil conductor a la passejada que recorre els oficis i les tradicions dels veïns d'aquest poble a través de diferents figures a escala real i bidimensionals. Les visites teatralitzades seran gratuïtes amb inscripció prèvia a través de formulari que hi ha a la web de l'Ajuntament, on s'anirà actualitzant la informació periòdicament amb un calendari anual ja tancat. Les visites permetran gaudir d'unes vistes privilegiades al Parc del Foix i són dirigides a un públic familiar. La primera visita teatralitzada serà aquest diumenge a les 11 del matí. I torna a la travessa dels Òscar als cinemes de Vilafranca. Cineclub Vilafranca torna a organitzar un any més la travessa dels Òscar. L'entitat convida els espectadors a fer la seva aposta sobre quines seran les pel·lícules triomfadores en la cerimònia d'aquesta 96a edició que tindrà lloc el 10 de març al Dolby Theatre de Hollywood. Des de la Junta de Cineclub Vilafranca, Pablo Sancho augura una alta participació perquè les pel·lícules nominades s'han pogut veure a Vilafranca i han comptat amb una bona assistència de públic. Les butlletes per participar a la travessa es poden trobar al Kubrick Cinema i a les sales Así i s'ha habilitat també un formulari digital al web de Cineclub Vilafranca.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Aquests dilluns com el d'avui que acaben a la cuina són especials, són diferents, són llaminers i ens aporten multitud d'idees que després podem practicar i investigar a casa. Són aquests dilluns en què ens acompanya la xef Gemma Riera. Bon dia.
Hola, bon dia.
I avui, Gemma, ens portes receptes super diferents, però tenen un denominador comú, que és els ingredients.
Sí, l'he batejat aquest espai com a verdures d'hivern.
M'agrada.
Verdures d'hivern. Perquè, mira, són plats que jo faig a casa amb les verdures que vaig a comprar, no? I llavors penso, bueno, doncs mira, comparteixeu, no? Perquè la veritat és que són diferents. No vull adelantar gaire cosa.
I compartir és de boniques, bonica.
Sí, sí. S'ha de compartir perquè anem molt malament de temps i d'idees i... Si t'ho expliquen, mira, sembla més fàcil, no?, després fer-ho.
Sí, sí, i se t'obre la llum allà al final del túnel. Què faré? No vull repetir, ja tothom amb rondina, estic cansada de fer sempre la verdura de la mateixa manera.
Sí.
Doncs la Gemma ens porta el llum amb aquest verdures d'hivern d'avui.
Sí,
què
sí.
Què et sembla? Obrim el foc justament amb el plat verdures d'hivern?
Sí, sí. Jo aquest plat l'he batejat així també, perquè realment, mira, jo el que faig és... anar a comprar, i el dia que vaig a comprar potser no, perquè si vaig divendres a la tarda, doncs no em dóna temps a cuinar-ho, però sí que l'endemà ho deixo tot bullit, tot escaldat, ho deixo a la nevera i jo vaig agafant. I aquest plat de verdures d'hivern és un d'aquells plats que faig amb les verdures que jo he bullit, no? Els hi dono un tractament diferent a cada verdura i després l'amaneixo amb coses, amb altres elements que tinc, a la cuina i que l'enriqueixen una mica, no? Li donen un toc diferent. Llavors, jo aquest plat el faig amb coliflor bullida, amb carxofa bullida, amb oli d'oliva, una miqueta de nou moscada, pebre blanc, sal i una miqueta de beguda vegetal. En aquest cas jo hi poso anous o avellanes i després el mateix fruit sec és el que poso per acabar el plat. I és molt... molt, molt i molt fàcil. Mira, trituro la coliflor amb una miqueta de nou moscada, pebre blanca i sal, i un pèl d'aquesta beguda vegetal. Jo, si ho faig molt espès, l'utilitzo com a complement, no?, pels plats, però si aquest puré el fem líquid, l'utilitzo moltes vegades com a beixamel. És un altre tipus de beixamel, home, evidentment... No és igual que la beixamel,
no hi ha
color, perquè la beixamel ben feta és boníssima. Però això ben fet també és boníssim, eh? I fa doncs, que puguis alleugerir una miqueta molts plats, no? Que faries amb beixamel, doncs pots fer-ho d'aquesta manera. Llavors, jo en aquest cas el faig espesset, perquè m'interessa perquè el posaré a sota del plat, acompanyant aquestes carxofes que les torro una miqueta, jo ja les tinc bullides a la nevera, i per no ficar-les bullides tal qual, doncs les passo una miqueta per la paella amb una mica d'oli d'oliva. Vosaltres ho podeu enriquir com vulgueu, eh? Si voleu ficar una mica d'all. Jo no li poso. Llavors aquestes carxofes les poso damunt d'aquest puré. Hi poso una miqueta de tomàquet sec, talladet, hi poso un oli que el faig amb pebre vermell i unes quantes anous. I, escolta'm, em queda un plat de verdures que, tot i ser les verdures que tinc a la nevera, doncs són molt diferents i de veritat que els hi agrada moltíssim.
Es tornen glamuroses, no?, aquestes verdures bullides.
Sí, sembla una altra cosa, eh?
Oi que sí?
Home, això, t'ho poses al tàper, amb alguna de proteïna al costat, amb alguna cosa de proteïna, i escolta'm, tens un tàper super fashion, no? Arribes a la feina i diuen, bueno, què és això?
Quina currada.
On has anat a buscar això, no?
D'estrella Michelin. Va, sí, que no faltin les amanides, perquè sabem que l'hivern costen més, per això tu sempre te les treballes durant aquesta època.
Sí. I les faig una miqueta calentetes, eh? No tot tan cru i tan... I em faig una que ens agrada moltíssim i que, a més, hi ha un element que són els cigrons, que jo els faig espaciats al forn, que després te'ls pots guardar, em pots fer més del compte, i una part posar-ho en aquesta amanida, però una altra part te la pots guardar i posar-la amb les cremes de verdures.
També de tòpping a sobre.
Exacte. També podries acompanyar-ho, per exemple, amb una miqueta de fruita i una mica de formatge i podries posar-ho al tàper dels nens per l'escola, si els hi agrada, no? En lloc de fruits secs, doncs canviar els fruits secs per aquests cigrons una miqueta espaciats i sequets que també els hi agrada, no?
Clar, són com un snack, no, al final?
Exacte. Per, bueno, per canviar una mica, no, per, no sempre recórrer a l'entrepà o al plàtan o altres coses, no? Doncs aquests cigrons, si els hi agrada, doncs també els hi podríem posar, eh? Llavors, amb aquesta mateixa...
Com es diu el plat, per cert?
El plat, mira...
Amanida?
Aquest no m'ha donat tant de temps a pensar-ho. Jo he ficat amanida de col, cigrons i carbassa.
Ja està
molt,
bé.
Molt avorrit, però
molt
bueno.
Molt descriptiva.
Però ja veureu. Es pot fer amb cols de Brussel·les, que a mi m'encanten, o es pot fer amb col, eh? Vull dir, les dues coses. Necessitem això, les cols de Brussel·les, o mitja col. 250 grams de cigrons bullits, bueno, he ficat 250, però si en feu mig quilo i els utilitzeu per altres coses, doncs ja està bé. Una carbassa, un trosset de carbassa a deuets, que és el que li dona també una mica de color a l'amanida. Pebre vermell, comí, all, farigola, romaní... Jo he ficat tot això, però poseu el que vulgueu, és per especiar aquests cigrons. Poseu el que realment els hi agradi als de casa, eh? Oli, llimona i un all cru, que després l'utilitzarem per fer aquest amanit d'aquesta amanida. Llavors tallem les cols o la col en juliana i posem un paper amb una safata de forn i ho fiquem. Fiquem la col a un costat. Al mig hi ficarem els cigrons i a l'altre costat hi ficarem la carbassa a deuets. Això ho amanim. Bueno, a veure, els cigrons ja els hauríem d'haver amanit amb aquestes espècies, el que nosaltres haguéssim triat.
Prèviament.
Llavors, fiquem un raig d'oli i ho fiquem al forn. A veure, el temps de forn. 30 minuts a 180, aproximadament. Aneu-ho vigilant i aneu-ho remenant, perquè, a veure, s'ha de coure per tot arreu uniformement, eh? De vegades, amb menys temps, n'hi ha prou. De vegades necessitem més. Bueno, depèn de la col, bueno, depèn del forn, sobretot. Mentre això s'està fent, nosaltres farem una vinagreta i amb un pot d'aquests de vidre hi ficarem oli, sal, ficarem l'all tallat ben petit o aixafat i hi ficarem llimona. I això ho barrejarem ben barrejat. Llavors, quan ja estigui la verdura feta, la ficarem tot en un bol, amanirem i ficarem uns fruits secs. Podríem ficar-hi també una miqueta de menta per refrescar o una mica de rúcula, que també quedaria molt bé, i ja tindríem una amanida molt diferent i també ideal també per emportar.
I nutritiva.
I nutritiva, perquè ho té tot, la veritat.
Rodona.
Rodona, exacte. Ho té tot.
Ara sí que caurem de cul amb aquesta proposta que ens portes avui, un enciam farcit.
Mira, a nosaltres ens sorprèn molt perquè en la nostra cultura no hi ha aquesta recepta, però és una recepta italiana de soca-rel. Vull dir, suposo que ho feien amb el que tenien, no? I bueno, de fet, jo la veig una recepta molt d'hivern, una perquè, bueno, els enciams ara estan esplendorosos, no? A part, tot el que porta per farcir són conserves o fruits secs. Per tant, segurament que era una recepta de subsistència total, no? I mira, jo la trobo molt curiosa, als meus fills els hi agrada molt i jo la faig, aviam, des de que me la van explicar.
Explica'ns.
Mira, rentarem bé l'enciam, però l'hem de deixar sencer, eh? Llavors s'ha de rentar fulla per fulla, sota l'aixeta, bueno, ara...
Buscant algun cargol, sí, algun llimac,
clar,
terra...
S'ha de netejar superbé, eh? Bueno, podem treure les fulles de fora i repelar una mica el tronxo, sí.
Quina varietat però... va millor?
Mira, jo vaig agafar aquests... com se diuen, aquells que són foscos, els Meravilla.
Sí.
Doncs aquests que són foscos, que a més queden molt oberts.
Sí.
I ja et va bé, doncs, per
anar posant coses
a dintre, eh?
Val.
Llavors, el rentem bé, eh? Llavors, preparem en una paella un farcit que consisteix en agafar una miqueta d'oli d'oliva, hi ficarem unes quantes anxoves, jo vaig ficar tota una llauna sencera d'aquestes anxoves. Llavors aquí anem afegint els altres ingredients, quan les anxoves ja estan calentes i desfetes. Jo vaig afegir alcaparres, pinyons, julivert, olives sense l'os, però que li vaig treure jo l'os, panses, i després necessitem també parmesà per anar-hi ficant entremig i una miqueta al final per gratinar-ho. Llavors, fas aquest barrejat i vas posant entremig de les fulles de l'enciam, vas posant el farciment aquest i una miqueta de parmesà, i així anar passant per totes les fulles. Quan ja el tens amanit, el lligues amb un cordill d'aquests que, com si lliguéssim el pollastre.
Carn, sí, sí.
I això ho fiquem al forn amb força parmesà a sobre i un raig d'oli d'oliva. Quant de temps?
Forn a dalt i a baix?
Sí, sí, forn així amb el ventilador. Uh-huh. Jo el tinc també una mitja hora. Mitja hora, però bueno, s'ha d'anar vigilant, eh? A 180 graus. I, escolta, és sorprenent, sorprenent.
Però com queda l'enciam, la fulla?
L'enciam queda cuit. Sí, sí, queda cuit, eh?
Totalment cuit.
Totalment cuit. Queda totalment cuit. Això és, treus el fil, llavors el talles, i això ho pots acompanyar amb un peix. Jo sempre ho acompanyo amb un peix a la planxa, eh? Amb una mica de llobarro a la planxa, salmó, perquè el salmó també queda molt bé, amb les tàperes, amb tots aquests encurtits, amb l'anxova. Vull dir que...
Que original. Mira,
sí, és molt original.
I com el talles? No se't desmunta el tallar?
Bueno, se't desmunta com si tallessis una col sencera.
Sí.
Quan fas la col al forn, rostida, doncs igual també se't desmunten les fulles, però bueno, no. El talles en quatre i poses un quart i el que vulguis al costat.
Molt original.
Sí, sí. Us ho recomano. Jo, si ho feu, espero que truqueu i digueu a veure com us
com
ha quedat.
Com
veure...
amb aquest enciam farcit.
Si us ha agradat o no. Però jo, a veure, els meus fills, perquè estan acostumats a menjar de tot, sí que és veritat que és més per grans que per petits, eh?
Home, els descol·loques, però... és diferent.
Sí,
per provar.
Sí, però... Queda molt bo, de veritat.
Segur. Tot el que porta és boníssim.
Sí.
I ara agafem una verdura típica d'hivern, amb aquell color tan xulo i tan intens, com és la remolatxa.
Sí, sí. Aquest plat també és molt fàcil de fer i molt resultant. A casa meva també agrada molt. Necessitem remolatxes, oli, sal, pebre... D'això, quan en faig moltes, eh? Ja en faig, a veure, tampoc moltes, perquè tampoc es tracta d'estar menjant remolatges tota la setmana, no? Però almenys que me'n quedi per dos dies, vull dir, perquè és un acompanyament molt bo. Llavors, no he posat número de remolatges. Remolatges, oli, sal, pebre...
Però seria una per cap o dues per cap?
Sí, una per cap, una per cap. Sí, perquè ho utilitzo bastant com a acompanyament. Romaní, farigola, llavors, iogurt grec, pot ser també de cabra, una mica de llimona, de la ratlladura, i un pesto, que faig amb rúcula. El pesto de rúcula és molt bo per aprofitar també, que de vegades se'ns queda la rúcula una mica seca, allò que ja no et ve de gust ficar-la a l'amanida, no? I llavors dius, bueno, doncs què faig amb aquesta rúcula? L'he de llançar? Quina pena, no? Perquè no em ve de gust, però no està feta malbé, no? Llavors, moltes vegades jo l'utilitzo per això, per fer un pesto, que el deixo a la nevera i el puc acompanyar amb aquesta remolatxa o el puc acompanyar amb una patata i mongeta, amb el pesto, queda superbé.
Com guanya aquesta patata amb mongeta.
Clar, ja li dones un altre toc, no? Per amanir un peix o per sobre d'una carn. Vull dir que té moltes... Per una amanida.
Molt versàtil,
vull
sí.
Vull dir que t'ho arregla. t'ho arregla una mica.
Ho millora molt.
Sí, ho millora, ho millora. I a més és saludable perquè al final què porta? Porta la rúcula, porta l'all, porta fruits secs. Si li vols posar parmesà, doncs li pots posar, i si no, jo moltes vegades ni em poso de parmesà, que sense, ja està bé. Tampoc no cal enriquir-ho tant, no? Vull dir...
A vegades no.
Si no, el que guanyes per un costat ho perds per l'altre, eh? Llavors, és molt i molt fàcil, eh? Pelem les remolatxes i les rentem. Jo les podeu tallar per la meitat o deixar-les senceres. Jo normalment les tallo per la meitat perquè m'és més fàcil fer aquest tipus de tall. Es tracta de que li fem uns talls, però que no l'acabem de tallar del tot. I llavors, si la vols tallar sencera, costa una mica. En canvi, si la talles per la meitat, com que tens una base estable, et va molt millor per no tallar-la fins baix. Llavors, jo sempre ho faig així. Poso una miqueta d'oli a la safata, poso les remolatxes, les amaneixo bé, amb sal, amb pebre, amb aquestes espècies mediterrànies dels nostres boscos, farigola, romaní... No me'n vaig... Vull dir...
No et poses exòtica.
No, no em poso exòtica. I ho poso al forn, uns 30 minuts. Què faig? Faig moltes coses al forn perquè poso això i igual poso més coses. Vull dir, ja veieu que al mateix temps que poses els elements de la amanida, també pots posar aquestes remolatges o també pots posar l'enciam. Llavors, estàs aprofitant aquella estona de forn per fer tres plats que després els tindràs
per la setmana.
Per anar-ho gastant.
Uns moniatos, si sobra espai, no?
Uns moniatos. A veure, es tracta de quan tu decideixes posar el forn, doncs posar...
Haver pensat bé i amortitzar al màxim.
I amortitzar al màxim. Més que res, perquè aquests 30 minuts... doncs et condeixin a tu, no? Per no haver d'estar cuinant tanta estona. Llavors, vale, doncs ja tenim les remolatxes al forn. Jo primer les tapo amb un paper de cuina i aquests 30 minuts les deixo que quedin toves i després sí, trec aquest paper i llavors les deixo que es gratinin una mica, que es tornin una miqueta. I ja està, això ja ho tindríem les remolatxes i aniríem ja, doncs, a fer una mica el muntatge, no? Mentre es fan les remolatxes, doncs ja faries el pesto, o ja el tindries fet perquè ja el tindries fet, per qualsevol de les raons que hem parlat abans. I després faries la salsa de iogurt, que només és iogurt, sal, oli, una miqueta de llimona i una miqueta de ralladura de llimona.
Deies que tant podia ser grec com de cabra?
Sí, com de cabra. Sí, sí, sí. Jo ho faig amb el que tinc. De vegades tinc un, de vegades tinc l'altre, doncs amb el que tinc faig. Ho posaríem al fons del plat, la remolatxa a sobre, bueno, dos trossets de remolatxa, i després faríem això, ho amaniríem amb el pesto. Aquí al costat... què pot acompanyar? Pot acompanyar una amanida, pot acompanyar un salmó, un peix en general, perquè qualsevol peix quedaria molt bé amb tota aquesta combinació, inclús una carn. Jo m'ho imagino, jo no ho he fet, però m'ho imagino amb un pit de gall d'indi o d'aquests que fas sencer i fas així com un tipus...
Adaus.
Com un tipus roast beef, que el talles així... finet.
Una carn suau, no? Que no predomini...
Sí, una carn així suau, sí, tipus això, tipus...
Gall d'indi.
Gall d'indi, per exemple. Jo el faig molt, aquest gall d'indi embolicat en paper de forn, i l'utilitzo ja sigui per amanides, l'utilitzo per acompanyar així verdures, per donar-li el toc de proteïna, i també l'utilitzo per fer l'entrepà. Sense recórrer doncs, a embotits...
Embotit més processat.
Més processat, sí. Vull dir que us ho recomano també.
I què agafes? Un pit de gall d'indi?
Un pit de gall d'indi sencer. L'amaneixo com em ve de gust aquell dia. Hi ha dies que hi poso una cosa, hi ha dies que hi poso una altra. I el coc així...
Sencer,
Sencer. Embolicat en paper d'aquest de forn. I el deixo uns 20 minutets. 20 minutets, punxo, si està fet, doncs ja està, i si no, doncs el deixo una miqueta d'estona. més, vull dir... I l'utilitzo per això, eh? Per...
I després el talles finet.
I després el tallo finet, un cop fred, el deixo a la nevera, i és un recurs que tenim, doncs, per anar ràpid, també, no? Al vespre, si fas la patata i mongeta, li fiques aquest pesto i una miqueta d'aquest pit de gall d'indi talladet així, finet, doncs, escolta, ja tens el sopar solucionat, no? O, bueno, per completar una mica de la proteïna, no?
Sí, sí, jo havia vist això a Instagram, em sembla, com a recurs per entrepans, no? Ah. Després tallat ben finet i, clar, saps exactament el que porta aquest pit de gall d'indi, perquè
sí, sí,
ho has
sí.
posat tu.
Sí, 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 clar, clar. És que, i a més, et surt molt bé de preu.
Sí, perquè és carot.
També ho podries fer amb els pits de pollastre, això.
Clar, igual.
Igual, el mateix, deixar-ho menys temps i ja està. Vull dir que és qüestió de que nosaltres amb el batch cooking anem trobant solució a moltes coses processades que anem comprant. No sé.
Gran proposta. Sí, sí, m'ha agradat. Mira, no estava dins el decàleg de receptes de verdures d'hivern que ens duies, però és una molt bona idea que afegim a les verdures.
Sí, mira, van sortint coses, no? Bueno, clar, és...
El dia a dia t'hi porta,
sí,
no?
Sí, sí.
Doncs mil gràcies, Gemma Riera. Sort que et tenim aquí, que ens visites un cop al mes i que ens ajudes amb totes aquestes propostes i receptes que ens dus. Que tinguis una bona setmana i fins aviat.
Igualment, gràcies.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Tot aprenent a fer el nostre embotit de gall d'indi i cuinant verdures d'hivern de forma diferent i sorprenent, posem punt i final a aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa d'aquest dilluns 19 de febrer, que encetàvem a les 9:06 presentant la setmana i amb els esports. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar una bona jornada i demà ens retrobem de 9 a 12.